converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte ens acompanya el Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El Manel Manchón, director, redactor en cap de Política d'Economia Digital. Ja arribaràs a director, Manel? Ja arribaràs, no preocupis.
No cal.
Segur que sí.
Bona tarda.
I el Daniel Rassa, escriptor periodista. Bona tarda, Daniel, benvingut també.
Molt bona tarda.
I el convidat d'aquesta setmana és un professional que segurament ens ha fet comprar algun producte alguna vegada, ens ha fet cantar o tararejar algun eslògan alguna vegada, i fins i tot ens ha fet votar algun polític. És el senyor Lluís Bassat. Bona tarda.
Què tal? Com esteu?
Lluís Bassat, benvingut a la cadena COPE Catalunya i Andorra.
Gràcies.
Aquí a l'Eurostar Gran Marina. I encara m'oblido, crec jo, d'una cosa molt important per vostè, que és l'organitzador, el que va idear, el que va muntar les cerimònies dels Jocs Olímpics del 92. Jo crec que és la cosa que poder vostè guarda com millor record de la
seva vida. Sí, sens dubte, la feina més gratificant de la meva vida van ser aquelles cerimònies que els hi vaig dedicar 3 anys. Jo pràcticament...
3 anys?
Sí, pràcticament vaig treballar 3 anys de forma molt completa, però els últims 7 mesos de forma única, exclusiva, dissabtes i diumenges. No vaig trepitjar el meu despatx els últims 7 mesos, i recordo que vaig arribar a perdre la noció del temps, si no sabia si era dijous o diumenge. Sabia que faltaven 60 dies o 62 dies per les cerimònies, però no sabia quin dia de la setmana era, perquè estava allà tancat a dins de l'estadi olímpic de 8 de la matí a 2 de la matinada. O sigui que no...
Va ser molt, non-stop, no?
Va ser molt dur, però molt gratificant.
El senyor Bassat és els publicistes més guardonats d'Espanya i del món, molts guardons, però, i moltíssimes campanyes. Jo no sé quina és la campanya de la que vostè guarda més bon record, de les moltíssimes que deu haver vostè creat. Aviam.
Bueno, les campanyes són com fills, no? I la veritat és que quan ara torno a mirar llibres o veig vídeos, DVDs d'aquelles campanyes, em torno a emocionar, no? Però si haig d'escollir una, sens dubte, va ser una que me la va encarregar la Generalitat de Catalunya un dilluns, perquè havien rebut la notícia de que aquell cap de setmana 26 joves havien mort en accidents de tràfic, tots ells entre divendres a la nit i dissabte a la nit, tots ells entre 2 de la matinada i 5 de la matinada, és a dir, sortien de discoteques, no? I em van dir, i el divendres volem l'espot a la tele. I clar, tenia poquíssim temps per pensar-ho i menys temps per rodar-ho, i se'ns va ocórrer una idea molt, molt simple, molt senzilla, molt fàcil de rodar, que era agafar un got al qual queien uns glaçons de gel, després queia una beguda alcohòlica que no veia si era whisky o la que fos, i després, en comptes de la Coca-Cola corresponent, una manguera d'una benzinera entrava dins del got i l'acabava d'omplir. I deia, si aquesta nit barreges alcohol i benzina, el combinat pot ser mortal. Barrejar alcohol i benzina mata. Bueno, sorprenentment, el número d'accidents de cotxe a les sortides d'autopista va baixar d'una forma espectacular durant els 6 mesos que va durar la campanya. També s'ha de dir que posaven l'espot el divendres a la nit a les 10:30, 11:30, 12. O sigui, cada mitja hora el tornaven a posar, però es veu que va impactar molt a la gent jove, i penso que si al llarg de la meva vida, com deies abans, he venut molts, i he ajudat a vendre molts productes, home, salvar una vida humana té un valor molt superior. Per tant, aquest és l'espot de la meva vida.
I aquestes idees, aquestes creacions, com neixen? D'on surt aquesta inspiració?
Pensant moltíssim, buscant la manera de que la gent entengui aquell missatge de la forma més ràpida i eficaç possible, no? Quan a mi un creatiu ve i m'ensenya un espot i li dic, escolta, no l'acabo d'entendre, diu, no, l'has de veure 3 o 4 cops i ja l'entendràs. Diu, no.
Jo el
vull entendre a la primera.
El
vull entendre a la primera i vull comprar el producte a la primera. I si no és així, no m'interessa, està mal.
Això vol dir que es fa mala publicitat ara aquí a Espanya?
Bueno, en aquests moments la publicitat espanyola ha baixat de nivell moltíssim.
Perquè això, perquè es busca recargolar massa les coses, poder, o què?
No, bàsicament perquè la crisi ha fet que la gent es torni més conservadora, els anunciants, i que vulguin coses com més normals. I quan més normal és la publicitat, menys ven. És a dir, passa desapercebuda. Si tu no poses una gran idea dins de l'espot, La gent no seu davant de la tele per veure els esports. La gent seu per veure les notícies o la pel·lícula o el que sigui. Per tant, la publicitat, que és una intrusa, ha de donar-te alguna cosa a canvi. Ha de ser sorprenent, divertida, simpàtica, emocionant,
impactant.
I llavors sí, llavors te la mires i la tornes a veure. Quan tornes a sortir, tornes a mirar-te aquell anunci. Però si l'anunci és normal, que surt una senyora i diu que la camisa li ha quedat bruta i la seva mare li diu l'has de tornar a lavar però prova aquest altre detergent, ja saps com acabarà tot, ja no et mires al final. No? Per tant, aquesta publicitat no és eficaç i això està absolutament demostrat. Però quan més conservador és el client, més vol coses normals. S'espanta de prendre un risc. I en publicitat, si no agafes un risc, això és el gran risc. El major risc és no agafar un risc en publicitat.
El senyor Bassat jo el situaria com un dels grans emprenedors de fa molts i molts anys. Quan tenia 25 anys, si no estic mal equivocat, 24 o 25 anys, vostè va decidir crear una empresa. No?
Sí.
Una empresa de publicitat.
Sí.
Un emprenedor, no?
Sí.
I ara, aquí, a Espanya, a Catalunya, costa molt que la gent creï una empresa.
Pues jo és el que els dic als alumnes...
Què passa? Si haguéssim sabut crear empreses, la crisi que hem passat i que ens ha castigat tant, no ens hagués castigat tant?
Segur que molt menys. Mira, quan jo ara dono una conferència a una universitat qualsevol, i a l'acabar em venen a veure tots els alumnes, senyor Bassat, no ens podia ajudar a trobar una feina?
Dic,
per què necessiteu una feina? Per què necessiteu una agència que us contracti? Per què no muteu la vostra pròpia agència? Com ho fem? Però home, no teniu un dormitori a casa?
Sí.
No hi ha una taula al dormitori? Sí. No teniu un ordinador? Sí. Però ja està muntada l'agència. Si tu tens un ordinador a casa teva, pensa, i què haig de fer? Escolta, tu vas al perruquer? Diu, clar, un cop al mes. Molt bé. Pues la propera vegada que vagis, li ofereixes al perruquer que li faràs una pàgina web. I vas a prendre un entrepà, algun bar? Sí. Pues li ofereixes a l'amo del bar que li faràs una pàgina web. Quan tinguis 10 pàgines web molt maques, molt ben fetes per tu, i es suposa que les saps fer bé, llavors te'n vas a veure el primer client i li ensenyes aquestes 10 que has fet gratis. I si són bones, dirà, per què no en fa una per mi? I llavors li cobres una mica. I quan tinguis 10 molt bones cobrades, te'n vas a veure un client més gran. Així es comencen les coses. No pretenguis guanyar la compta de la Ford el primer dia que acabes la universitat, no? Per tant, comença per poc. Comença per un veí teu.
Clar. Ara obro el micròfon a la resta de companys. A què es dedica el senyor Bassat ara? Perquè ja està, podríem dir, jubilat publicitàriament parlant, no?
Sí.
O va donant conferències...
Bueno, dono conferències, escric llibres...
Escric llibres...
I estic al Consell d'Ogilvy a Nova York. Però ja no sóc executiu de la companyia aquí a Espanya, encara que sóc el president d'honor, però no li dedico temps, ja. Més que quan em venen a preguntar alguna cosa, no? Ara em dedico... Bueno, ara no, des de fa molts anys, més de 25, la meva dona i jo ens dediquem a una fundació que vam crear per ajudar les persones més necessitades. I creiem que les persones més necessitades són nens, normalment orfes, a alguns llocs d'Àfrica, concretament en el cas nostre a Moçambic, que quasi tots ells tenen entre 3 i 4 malalties. Tenen la sida, tenen tuberculosi, tenen malària, tenen... la tira de coses, no? I aquests nens que acaben morint, una gran part d'aquests nens acaben morint, però els que es salven han de poder fer alguna cosa. I nosaltres intentem ajudar des d'aquí aportant diners perquè puguin fer alguna cosa, puguin estudiar, puguin preparar-se, tinguin una vivenda, tinguin un lloc cobert que quan plogui no es mollin.
Arriben els diners on t'han d'arribar?
Sí, perquè nosaltres que al principi donava diners una mica a tot arreu, com a màxim rebíem una carta dient gràcies, no? Tenim un fill petit que és metge, pediatre, especialista en medicina tropical i treballa amb el Pedro Alonso, és el pediatre del Pedro Alonso en aquest hospital del Clínic de Barcelona, a Manyissa, un petit poblet al nord de la capital de Moçambic, de Maputo. I la primera vegada que li vam enviar diners a aquest hospital, al cap d'uns pocs mesos ens enviaven fotos ensenyant el que havien fet. Hi ha un altre hospital més al nord, havien fet dues sales de parts, havien portat l'aigua corrent que no tenia l'hospital ni el poble, i havien portat l'electricitat. L'hospital funcionava amb un generador. I gràcies a aquests diners, que tampoc eren tants, són els diners que jo puc generar escrivint llibres o donant conferències, gràcies a aquests diners s'ha pogut fer tot això. Per tant, des de llavors... els dies els enviem sempre allà, amb tres excepcions. Fa 3 anys vaig veure que la situació a Barcelona estava molt malament i vam decidir donar els diners a Càritas. Fa 2 anys vam veure que la situació aquí continuava bastant, bastant malament i vam donar els diners al Banc d'Aliments. I aquest any passat hem donat els diners a una fundació, però hem proposat un projecte a nosaltres. Hi ha una fundació que es diu Germina, que ajuda a uns nens que estan en un lloc molt allunyat de Santa Coloma i que, bueno, pues, aquesta fundació ajuda aquests nens. I ens van venir a demanar suport. I els vam dir que sí, que els donaríem tots els diners que generem en un any, que aquest any els donàvem a ells, però amb una condició, que es dediquessin tots aquests diners a ensenyar anglès a aquests nens. I s'ha fet, ens han vingut a donar els resultats fa pocs dies, i és espectacular. Tots els nens de 4 a 7 o 8 anys, tots parlen anglès. A 16 no tant, i de 16 a 18 també. És a dir, hi ha dues franges d'edat, els petits i els que ja estan buscant feina, els que estan ja al voltant de 18 anys, escolta, que s'ho han pres molt en sèrio i han fet una millora brutal. Tenen una professora tot el dia, i van, es divideixen per grups, etc. Però els resultats són tan espectaculars que hem decidit continuar apoyant aquesta fundació, però sempre per aquest projecte que és nostre, que és una idea nostra, de que aquests nens tinguin canya de pescar, no? Que no siguin només els diners, sinó que els donem alguna cosa que els pugui ajudar el dia de demà a trobar una feina.
Molt bé, obrim ja micròfons a la resta de companys de taula. Daniel, Manel, Salvador, no sé qui vol començar a preguntar al senyor Bassat. Daniel, vinga.
Home, jo primer felicitar per aquesta acció, aquestes accions, perquè dedicar a les persones directament, i que a més, i perdó perquè estic posat en moltes entitats socials o familiars, etcètera, que els recursos vagin a les activitats, és molt important, perquè malauradament en molts llocs es cremen per l'estructura. Sí. No diria que es roben, però que l'estructura es menja. I llavors resulta que al final arriba una petita quantitat a les accions concretes, que és el que val la pena, no? Mm-hmm. Bé, ara hi canviant una mica ja. Vostè és una persona que ha caracteritzat per la creativitat, en aquest sentit de publicitat, però que la creativitat és una mica global. Si és per una cosa, també pot ser per una altra.
Sí, per tot.
I com moltes coses, no? Llavors, jo situaria la política espanyola o catalana actual, no?
Sí.
Aquesta de tensions, de preocupacions, de sembla que tenim un monotema damunt de la taula, d'una situació de que sembla que no se'n sortim. M'agradaria que pugues fer, en aquest sentit, en aquest aspecte, si vol, de creativitat, de crear, posant en línia noves idees, canviar, tindre elevats, mires altes, com ho veu la política espanyola, com veu, si vols situar-ho, el senyor Rajoy i el senyor Mas, com ho veu vostè això, des d'una òptica d'una persona que és creativa i que diu, com anem i on anem?
Bé, en aquest cas concret del senyor Mas i el senyor Rajoy, em sembla que l'única solució és que parlin. Vull dir, sense parlar sí que no solucionen els temes, no? Si un mira cap a un costat i l'altre cap a l'altre, és absolutament impossible que es trobi una solució. Però la creativitat serveix per resoldre problemes també polítics i també socials. Mira, fa temps que jo li dono voltes al tema dels 6 milions de, quasi 6 milions d'aturats que tenim. I jo penso, ostres, si jo tingués 6 milions de persones al meu abast, què faria jo? Jo, estat, què faria? I se'm va ocórrer agafar aquests 6 milions de persones per professions i analitzar una mica qui són, no? Per exemple, quants fusters n'hi ha? Els que siguin, 50.000 fusters. Aquests 50.000 fusters, segur que n'hi ha 20.000 que són boníssims, però que estan a l'atur perquè, per la raó que sigui, però que són boníssims. Escolta, per què no agafar aquests 20.000 fusters boníssims i dir-los, mira, a tu se t'està acabant l'atur, te'l prolongo 6 mesos més amb una condició, de que cada dia donguis 4 hores de classe als fusters joves de Barcelona o als fusters joves d'Espanya. I que aquests professionals que estan a l'atur però que són molt bons i que no tenen feina i estan deprimits a casa seva, escolta, els hi dones l'oportunitat, primer, de sortir, segon, de tenir una activitat, 4 hores, mitja jornada, a canvi d'alguna cosa econòmica, evidentment, però cosa econòmica pot ser això, prolongar una mica a l'atur, 6 mesos més, un any més, però amb la condició de que formin la gent. Si féssim això, t'asseguro que d'aquí 2-3 anys tindríem els millors fusters d'Europa i podríem començar a exportar fusteria cap a Europa. Igual que dic això dels fusters, t'ho dic amb totes les professions. Per què no? per què no utilitzar aquests 6 milions de persones que totes elles estan desitjant tenir una feina, que estan a casa, que estan deprimits, perquè no se'ls ofereix la possibilitat de fer alguna cosa per la societat, ja no a canvi del que estan rebent, sinó a canvi d'alguna coseta més, alguna petita cosa més. Bueno, això és una idea que a mi em sembla senzillíssima i relativament fàcil de posar en marxa. Per què no la fan? No, home, no crec que no se'ls hagi acudit, però si tu tens 6 milions de persones, pensa que poden fer per tu aquests 6 milions de persones, tu, Estat. Què et poden fer aquests 6 milions de persones? Pues segur que poden fer moltíssimes coses. No? Manel.
Sí, no, jo li volia preguntar, precisament entrant en aquest tema, si podria haver algun anunci, algun spot que fos meravellós en aquest moment per vendre la tasca que fa el govern espanyol amb tots els problemes que té a sobre. És a dir, quan un té una sèrie de condicionants al marge de la crisi econòmica, quan té casos de corrupció, quan intenta negociar o intenta pactar la qüestió de Catalunya, pot haver algun spot, ho dic en termes generals, és a dir, quin cop d'imatge pot tenir un govern, si estic parlant de Rajoy, però podria parlar de qualsevol govern, per exemple del govern francès, no?, que té problemes semblants en aquests moments, el senyor Hollande, no?
La publicitat no pot arreglar. O sigui, una bona campanya de publicitat no arregla el problema. Tu tens que arreglar el problema primer i després explicar que ja has arreglat el problema. I això la publicitat ho pot fer, explicar que ja no tens el problema. Però arreglar-lo sol no, perquè no canviaràs la realitat. Pots canviar una mica la percepció, però la realitat no canvia. Les campanyes efectives són aquelles que es fan per un bon producte. I si el producte no és massa bo, però es millora per alguna raó, jo diria que en aquests moments cap govern és massa bo, cap. Però si es millorés alguna cosa del govern, o dels governs en plural, sí que una campanya de posat podia explicar que hi ha hagut un canvi en els governs, que ara són d'aquesta altra manera, i que la gent tornés a agafar confiança. Jo, si a mi ara m'encarregués l'Estat o la Generalitat una campanya i em digués: però tu mateix, per què la faries, la campanya? Jo intentaria fer una campanya perquè la gent recuperés la confiança amb les institucions. Jo crec que la cosa més greu que tenim és que la gent no hi confia, no confia en els polítics, no confia en la justícia, no confia en res. Bueno, però escolta, posem exemples de coses que s'han fet bé, que a Catalunya s'han fet moltes de bé, i diria que a Espanya també, però expliquem quines coses s'han fet bé i intentem que la gent agafi confiança. I si és impossible, si algun polític ja li has perdut absolutament la confiança, doncs més val que canviï i fas la campanya pel següent.
Ja, el que hauria de fer un govern és contractar un creatiu, doncs, no? En certa manera, o què? Un bon creatiu.
Mira, jo hi he assessorat vaig ser assessor de la presidència de la Generalitat durant, sembla que 9 anys, aproximadament. No de la persona, de la presidència de la Generalitat. I recordo perfectament que m'explicaven les idees polítiques i jo ho transformava en llenguatge publicitari. Quan vaig fer aquella campanya del Som 6 milions, és perquè claríssimament em van dir: escolta, volem que la gent tingui la percepció de que la Generalitat no és només pels catalans, és pels catalans de naixement i els immigrants, és per tots iguals. O sigui, que no treballem només per uns i no per els altres. I se'm va ocórrer, i us diré com, se'm va ocórrer dir: som 6 milions, que som tots i que la Generalitat treballa per tots. Se'm va ocórrer, després de 3 mesos, donar-li voltes i escriure vaig escriure més de 1.000 eslògans. I cap m'agradava, cap.
No va ser del senyor Pujol mateix, sinó de vostè.
La idea va ser meva, sí. I se'm va ocórrer a un avió, anava a una reunió d'Ogilvy, a Zúric, i quan ja estàvem arribant, l'hostessa diu: bueno, estem a punt d'aterrar a Zúric, la capital comercial de Suïssa, que som un país que parlem 4 idiomes i tenim 6 milions d'habitants. Però, ostres, si nosaltres només parlem 2 idiomes i també som 6 milions. I a la bossa aquella de vomitar vaig escriure: som 6 milions. I vaig arribar aquí, ho vaig rumiar bé, ho vaig presentar, i els hi va agradar de seguida, i va ser una campanya, jo crec que de molt èxit.
Vull dir que escoltant surt una idea, escoltant qualsevol cosa, no?
Moltes idees l'he tingut escoltant els meus clients, però escoltant els clients que sense voler t'han dit no sé què, que és pum, i atures la conversa i dius: això que acabes de dir és fantàstic. Quantes vegades eslògans que jo he utilitzat han estat paraules dels meus clients?
Però en tot cas, el que dèiem abans, sí que hi hauria raons per fer spots sobre les coses que més o menys estan funcionant bé a Espanya, Jo parlant amb gent estrangera que està per aquí a Barcelona i estan en observatoris, destaquen les coses que funcionen i diuen esteu fent massa amb tot el que us està passant, tot i que és veritat que ens estan passant coses, però sí que caldria potser de les, no sé, parlem de la sanitat, per exemple, després del que ha passat amb el tema de l'èbola, no? O a Catalunya també, no? Que malgrat les retallades doncs encara es mantenen uns certs estàndards que funcionen, no?
Dels millors del món, jo crec que la sanitat nostra és de les millors del món. Quanta gent d'Europa ve aquí a operar-se perquè els hi paga la seguretat social i perquè tenen més confiança amb els metges d'aquí. Segurament sí que hi ha coses a dir, però mentre hi hagi aquesta tensió de la crisi i dels aturats, que tenen tota la raó del món a estar tristos, no? Dels problemes d'identitat, dels problemes de discrepància total entre Catalunya en aquests moments i Espanya. Mentre hi hagi això, la gent pensa més en aquests problemes que en les altres coses positives que tenim. No dic que s'hagi de deixar de banda i pensar en les altres, però sí, segur que hi ha possibilitats, hi hauria possibilitats de fer alguna campanya perquè ens faci reflexionar a tots plegats.
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, en companyia del Daniel Arasa, Manuel Manchón, Salvador Guillermo, el convidat d'aquest dissabte, el senyor Lluís Bassat, creatiu, creador, persona important en el món de la publicitat, no només a Espanya, sinó arreu del món. Ara vol preguntar-li al Salvador Guillermo. Endavant, Salvador.
Bueno, jo és que tinc diverses preguntes, però només faré una.
Una. I les que tu...
Reserva-te
per la ronda següent.
Ja... Un tinc. I jo crec que segurament la marxa de l'economia espanyola va millor. Segurament no resol els problemes que hem anat arrossegant. Per això no treu que segurament s'han fet coses positives i que se'n va pel bon camí. La idea és clara, l'any que ve, de ben segur, Espanya se situarà a la part alta del creixement d'altres països europeus. Però jo crec que tenim un problema, o el govern té un problema, i vostè és un expert en comunicació, en comunicar la tasca feta. És a dir, tothom certifica i justifica això. Per exemple, a vostè li sembla, més enllà de les campanyes publicitàries, que la ministra, que és la vicepresidenta del govern, que és portaveu, només tinguem prou amb el parte que fa de cada divendres al Consejo de Ministros, o caldria que algú que fa de funcions de portaveu fos molt més proper als mitjans, que sigués molt més present, més enllà del resultat dels acords que fa el Consell de Ministres?
Mira, quan un portaveu...
Estem una mica orfes en comunicació amb aquest govern.
Quan un portaveu d'una institució, i l'Estat espanyol és una institució molt important, no fa bé la seva tasca, potser per dues raons. O perquè no sap, jo crec que aquesta senyora, que és advocada de l'Estat i que està molt preparada, que teòricament en sap molt, si no ho fa és perquè no vol. Perquè segurament creu que és millor no donar massa informació, no ser tan propera a la gent. Jo crec que amb això s'equivoca. Jo crec que quan més a l'estàs, més et convé estar a prop de la gent. Quan més... responsabilitats tens, més bo és compartir aquestes responsabilitats amb la gent que per la que tu fas la feina. O sigui, en el fons som els seus clients. O sigui, els espanyols som els clients dels... Ells els hi paguem perquè facin bé una tasca. No són els amos, són els proveïdors de serveis polítics que haurien d'estar al nostre servei. I jo crec que una de les primeres coses que han de fer és explicar el que fan i explicar per què ho fan i explicar per què prenen decisions, que jo crec que darrerament han pres algunes de molt equivocades. Per tant, penso que s'haurien d'explicar molt millor. Tampoc crec que la Generalitat ho faci perfecte, eh?
Jo no entro en el debat uns bons o uns dolents.
No. Sí, jo crec que això que dic serveix per tots els governs. Jo crec que tots els governs haurien de ser molt més propers a la gent.
Senyor Bassat, jo li pregunto ara per una cosa molt important, que són les marques.
Sí.
Productes, empreses, estats, nacions, partits polítics, per exemple, PP, PSOE, Podemos. Com estan aquestes tres marques?
Fatal. A Podemos no tant. Podemos bé, però els altres dos fatal.
Com les redreçaria aquestes dues que estan fatal?
És molt difícil. Miri,
si em deixes Convergència, perquè també està en aquesta fase.
També. PP, PSOE, PSC, Convergència...
Podríem posar tots.
Totes estan
fatal.
bueno, vaig deixar dir morint, però estan en situació greu, molt greu, molt greu. Tant és així que alguna persona s'està plantejant canviar el nom d'alguna d'aquestes marques. Sí? Quan es comença a parar del partit del president, què vol dir això? Pues que un s'està plantejant si no canvia el nom del partit, perquè potser t'està restant més que sumar, no? No ho sé, no vull opinar sobre això. Però en tot cas, sí puc dir que si en aquests moments féssim una enquesta seriosa, profunda, i li diguéssim a la gent, tu confies en aquestes sigles, PP, PSOE, Convergència, etc., el resultat seria molt sorprenent. Estarien tots sota
bajo mínimos.
Per què s'esperen tots els polítics?
Bueno, és una altra cosa que us ho hauria de presentar. Si jo fos polític i em donguessin un 4, marxaria a casa, diu, m'han suspès, me'n vaig, no? Haurien de marxar.
Però un 4 és una bona nota.
Sempre un punto de sobre 5, no?
Però escolti, i el fenomen aquest del Podemos, sí. Vostè quin anàlisi fa com a
creatiu? Jo crec que...
Del Podemos i del seu líder, del senyor Pep, Iglesias, que
jo crec que és un
sorgit de les res i de les televisions.
Molt semblant al que va passar a Veneçuela. I de fet tinc la informació de que ell moltes de les coses que aplica en política les ha après a Veneçuela, del Chávez, no? Tot això neix del descontent. Escolta, el comunisme a Cuba neix del descontent, de que les coses no anaven bé, de que es veia gent que malgastava els diners, que els polítics eren corruptes, i un dia algú proposa un canvi, i la gent, quan tu li dius que tots hem de tenir una situació econòmica més similar, que els rics no poden tenir-ho tot, que els pobres no poden ser tan pobres, és un llenguatge que tothom accepta. Tothom. O sigui, no conec a ningú que pugui dir no, jo vull que els rics siguin més rics i els pobres. Seria un boig, no? Per tant, aquests missatges calen. Ara, algú hauria d'explicar com ho pensen fer. Perquè, clar, jo si sento, que ho vaig sentir una vegada, i ara sembla que ho ha desmentit, que volia extra residències, o sigui, em sembla que el camí no és el bo. Perquè, escolta, sobretot aquí a Catalunya, jo diria que la classe, ja no dic la classe alta, però la classe mitja, i molta gent de la classe baixa té una petita caseta i un hortet a algun lloc de Catalunya. Què els volen expropiar? Aquesta caseta i aquest hortet, que és on pensa que em jubilaré i m'aniré a viure allà. Jo tinc por de que aquest partit pugui convertir-se en un partit populista que digui tot allò que la gent vol escoltar i això es faci el que ha fet el Chávez a Veneçuela, que ha enfonsat el país d'una manera terrible.
Daniel.
Sí, jo primer volia fer una primera pregunta, petita, vull dir, molt puntual, i després una altra més àmplia. Però la primera és, vostè va crear aquest eslògan de Som 6 milions, l'època que li va vendre, diguem, és el president Jordi Pujol.
Sí.
Com li va sentar a vostè el que ha passat amb en Jordi Pujol, una persona que vostè l'ha tractat molt, el va tractar molt, què va sentir, aquest és un detall, però què va sentir vostè quan s'ha produït tot aquest problema que sabem d'en Jordi Pujol?
Bueno, jo vaig sentir una pena immensa, però jo vull dir, i aprofito, i és la primera vegada que ho dic en públic, jo vaig treballar, em sembla que 9 anys per la Generalitat, i vam facturar, la meva empresa va facturar, doncs no sé, entre 500 i 1.000 milions de pessetes a l'any, que eren bastants diners en aquella època. Mai, i ho dic en veu alta, mai ningú em va demanar res. Mai ningú em va dir, escolta, ens podries fer un petit regal, o ens podries descomptar no sé què, ens podries reservar un 1% per no sé què, o un 3% o un 5%. Mai, ningú. És més, diré més. Les reunions les teníem el divendres de 10 a 1. I amb el Lluís Prefeta, bàsicament, la Carmen Alcoriza, i el president Pujol entrava a l'última mitja hora. Però de vegades allò continuava i eren les 2, 2:45, i el Lluís Preseta deia, escolta, que et sembla que anem a dinar i acabem la conversa dinant? Vale. No em deixava pagar. És que pagava ell un divendres i el divendres anàvem i jo li deia, no, home, avui em toca pagar a mi. No. És a dir, ni això. Per tant, la meva experiència, i ho dic de veritat, molt seriosament, és que mai ningú em va demanar res. Clar que tampoc els hi hagués pogut donar, escolta, perquè no tenia manera humana de donar diners a que fossin de la meva butxaca. Nosaltres, com a multinacional, doncs ho declarem tot, perfectament comptabilitzat, però és igual, m'ho hagués pogut demanar, i ni, com em van demanar diners, tantes i tantes altres empreses, que tampoc els hi vaig donar, però me'l van demanar. I recordo una vegada a Madrid que va ser terrible, van demanar una cosa que va ser vergonyosa i els vaig dir que ho sentia molt i que no els hi podia donar, i li van donar la campanya a una altra agència. Però és que aquí ni m'ho van demanar, ni m'ho van suggerir, ni em van demanar, escolta, no podries contractar fulanito de tal que és un cosí meu? Mai res, amb 9 anys. Per tant, jo, si haig de posar, normalment ja no poso la mà al foc per ningú, però si em diguessin de posar la mà al foc per la honorabilitat de les persones amb les que jo vaig tractar aquells 9 anys, jo la posaria.
Ja la pregunto l'altre, això és una cosa prèvia. Tot aquest... Perdó, però s'ha allargat, però potser ha sigut molt interessant.
Molt interessant.
Per mi s'ha semblat molt suggerent, no? Però hi ha un aspecte, és, davant de tot aquest procés que estem a Catalunya, no dic que vostè es pronunciï políticament.
No, això no ho faré, no ho faré.
Lògicament.
No ho farà pas, segurament.
No té per què fer-ho. Però el món de la publicitat i del món del que és la projecció de Catalunya, d'Espanya al món, què pot significar, què està significant aquesta situació com a projecció, com a percepció, i què passaria en cas d'una Catalunya segregada d'Espanya, què pot passar en tot aquest món?
El que puc dir de positiu és que Catalunya no estava en el mapa i ara ja està. Ja surt el New York Times, ja surt els diaris del món, la gent ja comença a saber on està Catalunya. Fins ara, les marques més importants d'Espanya eren primer Barcelona, després Espanya i bastant lluny Catalunya. Jo m'atreveixo a dir que si es fes ara una enquesta, la marca Catalunya començaria a estar a nivell de coneixement molt més alt de com estava fa un temps. Per tant, si més no, tot el que ha passat ha estat bo perquè la gent, el món, ja sap que Catalunya existeix. Repeteixo, la bondat d'una marca no és només que sàpigues que existeix, sinó quina imatge dona aquesta marca al món. I això ja és una altra història. Però la realitat és que tot això que ha passat ha servit perquè el món sapigués que Catalunya existeix, que té una llengua pròpia, que té unes certes dificultats de tracte amb el govern actual d'Espanya, etc. No? Això ja se sap. Ara, com afectaria la independència? No tinc ni idea. No tinc ni idea. No sé què passaria. Segons la llei europea, Catalunya quedaria fora de la Unió Europea, encara que molts amics meus em diuen és impossible, no ens poden deixar fora. Bueno, però si ho diu l'acord europeu, pues, tindràs... Concretament jo ho vull llegir, perquè per poder estar a les discussions, i posa textualment que si una regió d'un país d'Europa fa una secessió, i utilitza la paraula secessió, automàticament queda fora d'Europa. Això no vol dir que no pugui tornar a entrar, però fa falta dues condicions. Una, posar-se a la cua, i una altra, l'aprovació per tots els països. Amb la qual penses, home, si Espanya ens ha dit que no a tantes coses, no crec que digui que sí quan Catalunya demani l'entrada a la Unió Europea. Per tant, si Catalunya quedés fora de la Unió Europea, home, a mi em preocuparia molt. O sigui, jo no vull ser independent d'Europa. I si ara em pregunten quin és el seu punt de vista, aquest, jo no vull ser independent d'Europa. Jo vull continuar sent europeu, per sobre de tot.
Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb el Daniel Arasa, Manuel Manchón, Salvador Guillermo, el convidat d'avui, el senyor Lluís Bassat. Estem quasi un mes de Nadal, senyor Bassat.
Sí.
I li vull preguntar per la campanya publicitària de l'anunci de Nadal de la loteria, que és un clàssic, no?
Boníssim.
Boníssim.
Ara, boníssim.
Comparació amb el de l'any passat...
Boníssim.
Vostè el firmaria el d'aquest any?
Home, amb ulls de cap, però és que jo vaig fer un de molt semblant, que segurament la gent no recorda, però jo vaig fer un anunci, bueno, la meva agència va fer un anunci per la 11, que es veia una senyora que anava al quiosc de la 11, mirava el seu número i comprovava que li havia tocat. I llavors se n'anava cap a casa, però es veia que pensava, donava la volta, agafava el metro, anava a casa de la seva filla, i es veia que la casa era una casa... tirant a pobra, la filla estava al quarto de bany, amb tres nens, patint una mica, ja es veia una certa situació econòmica no massa bona, i la mare anava al lloc del menjador on la filla tenia el número de l'11 i li canviava, li posava el seu.
Sí, ho recordo.
Ella sabia que havia anat i es quedava el número de la filla, que segurament no hauria guanyat. No? I només deia... Feliz Navidad. O sigui, no deia ni una paraula, però veies l'acte aquell... Bueno, jo reconec que durant mesos jo veia l'anunci i em queien les llàgrimes. A mi. O sigui, el president de l'agència, perquè hi ha les llàgrimes d'emoció. I crec que la idea d'aquest spot és molt semblant, molt semblant, la generositat d'un amo d'un bar que un senyor que aquella vegada no ha pogut comprar el dècim li regala, sabent que estava premiat, no? Com la mare regalava el dècim aquella a la filla. Extraordinari, boníssim, i felicitats a l'agència que ho ha fet.
La de l'any passat no l'hagués signat pas.
La de l'any passat de cap de les maneres. De cap de les maneres. Va semblar.
Molt bé, Salvador.
Sí, jo, a part de ser una persona experta en marques, a mi el que més m'agrada a vostè és ser una persona amb valors. Ha fet referència a la seva campanya de salvavides de trànsit com a sí. referència, no aquella que ha vengut més productes. Ha fet ara referència amb aquesta de la 11 també que incorpora valors. I jo crec que tenim un problema política, i és que els polítics no estan transmetent els valors que la societat espera. Tenim un exemple recentment amb els temes dels viatges dels diputats, i que tenim una llei de transparència que diu que ens ho diran tot, i després tenim un element nominal que sembla que sabem tot, però després una realitat que ens diuen que només sabrem el que gastarem globalment a cap de 3 mesos. I, òbviament, els partits clàssics no s'estan donant de que la societat exigeix molt més transparència. I que amb aquesta transparència significa valors i respecte dels valors. No només dir que els tens, sinó que els apliquis.
Sí.
Vostè ha fet referència també amb l'acte aquest a la Fundació, que jo crec que, a més de ser solidari, ho és, a més de dir-ho, que és una cosa molt important. I jo crec que un tema de la crisi política és que ha tractat a la població com a nen petit. És a dir, no li explico la veritat, perquè si li dic el que tinc que fer no em votarà i tinc que enredar-lo una mica.
Sí.
Jo recordo quan tu vas al metge i et diu una malaltia greu i diu, estàs a operar, estàs a operar, i t'explica. En canvi el polític diu, no, no, les coses greus no se li ha de dir a la gent, i li diem altres coses i després practiquem unes altres. I després hi ha una frase que a mi, amb això del 9N, he sentit algun polític emprar l'expressió, que dic, dono de llibertat de vot al meu electoral. Dic, hosti, com un al revés. Sí. És a dir, no, la llibertat ja la tinc jo. I sóc jo el que trio, no tu. Per tant, jo crec que
és captiu del partit.
Que calia als anys 75 una potència dels partits polítics. Però ara han de ser conscients que s'han d'obrir, que han de respectar els valors, i si no, uns altres aprofitaran, com vostè deia, aprofiten el fracàs d'aquests, però no asseguren l'èxit del que faran. I si això no està en mans només de Podemos, està en mans dels partits clàssics, si no són conscients d'aquesta realitat de que la gent s'ha fet farta de que el discurs digui una cosa i la realitat es faci una altra.
És ben cert i ben just això que esteu dient, perquè... Però per què passa? Perquè...
Els assessors els diuen, no les digues la veritat, que votaran.
Exacte, votem perquè algú ens il·lusiona amb alguna cosa que molt probablement no farà, o sap que no podrà fer, no? Però és igual, tot val, no? Tot val per obtenir aquells vots. I jo començo a desconfiar d'això. Mira, jo crec que estem en una situació canviant. Perdó, una bona situació. No, jo no estic pensant que estem en una situació molt dolenta. Estem en un país lliure, democràtic, que podem votar, podem escollir...
Hi ha molta gent que vol entrar-hi, eh?
El nostre govern, és a dir, tenim un clima extraordinari, un nivell de vida que no es pot comparar amb tants i tants altres països del món. O sigui, estem en una situació, jo diria que bona. Que podem estar millor? Per descomptat que podem estar millor. Però, home, no a tot preu. No a un preu impossible de pagar. Per tant, hauríem de reflexionar molt bé abans de trencar la guardiola i dir, escolta, agafem el que tenim a dins i marxem a un altre lloc. No, abans de fer això, jo crec que hauríem de veure què és el que tenim de bo que hem de conservar. I jo no sóc conservador, jo sóc més aviat, al ser creatiu, intento fer sempre coses noves, però mai canviant aquelles bones que tenim. Mireu, us posaré un exemple. una vegada em ve a veure els directors de la Nocilla i em van dir, escolta, venim perquè hem de fer una campanya nova, ho hem de canviar tot, ho hem de millorar tot. Molt bé, estupendo. I al cap d'un temps, un mes, una cosa així, torno i els hi presento una campanya amb la qual continuàvem dient Leche, cacau, avellanes i azúcar. Diu, però que no ha canviat això. Dic, no, perquè això està perfecte. Sí, i quan una cosa està perfecta no s'ha de canviar. Bé, doncs, per què no intentem aprofitar tot allò que tenim de bo i intentar millorar les coses millorables? Però si volem trencar tot, i això és un missatge dirigit directament al senyor de Podemos, si volem trencar tot, escolta, potser que quedarem pitjor que abans, eh?
Manel. Sí, jo volia canviar una mica de tema, bueno, està relacionat en tot cas. Els usuaris, precisament, o els ciutadans, jo crec que els ciutadans, utilitzar la paraula ciutadans, estan canviant i estan demanant molt més, estan en una nova situació. I a les marques li demanen que tinguin valors darrere. Per tant, un publicista ho ha de tenir en compte, perquè és veritat que no estem a la mateixa època que fa 20 anys, ni fins i tot ni 5 anys. Jo crec que el canvi ha estat gran. I vostè, que està relacionat també amb el Barça, com relació amb Qatar? Jo no sóc soci del Barça, per tant no tinc una idea clara que m'afecti a mi directament, perquè això, com deia l'expresident Núñez, això ho ha de decidir el soci, que són els que en principi són els propietaris del club. Però lligat amb això li diria, pot haver algun espot que guanyi a Qatar per guanyar uns mundials d'atletisme, per exemple, o qualsevol altre, perquè s'ho emporten tot? És a dir, quina capacitat té un publicista per guanyar alguna cosa en aquests moments a Qatar, no?
Jo em sento avergonyit del resultat d'aquesta última votació. Crec que, i ho lamento molt per la federació, les federacions mundials d'atletisme, però han donat el pitjor exemple que es pot donar a l'hora d'escollir Qatar, que és un lloc inhòspit per córrer una marató, per exemple, a 45 graus, ja m'explics, pobres atletes,
molta humitat,
que faran, no? Però bueno, tenen el clima que tenen i també tenen dret a demanar esdeveniments atlètics o esportius en general. El que no és acceptable és que els hi donin, perquè al final han posat 37 milions de dòlars sobre de la taula com a ajuda a les federacions. Això ho trobo, o sigui, s'han venut. O sigui, jo, si
és molt esportiu,
si
no?
Tenia molt poc esportiu, si tenia algun respecte per les federacions, ara l'he perdut totalment, perquè gent que es ven per 37 milions, o pels dòlars que sigui, més igual, sent que es ven per diners, escolta, cap respecte a partir d'aquí, no? O sigui, que no em diguin que volen ser molt justos i ser molt curosos amb totes les coses que fan. No ho són. D'entrada, no ho han demostrat, no? I respecte al Barça. Mira, quan jo vaig organitzar un partit de futbol fa molts anys, entre una selecció palestina i israelí, que jugaven la meitat de l'equip palestins i la meitat de l'equip israelí. 6 i 5 la primera part i 5 i 6 a la segona part. Israelians i palestins jugant en el mateix equip contra un equip del Barça, que va guanyar, per cert, el Barça. Abans d'aquell partit vam tenir una roda de premsa i un periodista em va preguntar què pensava jo de la marca que havia de portar el Barça a la samarreta. I vaig dir, mireu, jo buscaria una marca bona, una marca que per un nen portar-la a sobre fos un motiu d'orgull. Hi ha moltes marques molt adients perquè un nen les pugui portar, un nen i un gran, però que un nen també. Per tant, de cap de les maneres jocs i apostes, de cap de les maneres tabac, de cap de les maneres alcohol, i m'atreviria a dir, i de cap de les maneres governs dictatorials que apoyen terroristes. O sigui, de cap de les maneres, no? De cap de les maneres. Jo no he comprat una sola samarreta del Barça, i mira que tots els meus nets n'emporten, però vaig buscant aquelles antigues que porten UNICEF. Quan em va insistir el periodista, vaig dir, pues escolta, pues si no trobem cap client que sigui adient, jo posaria Pau, perquè el partit aquell es deia el partit per la pau. Pues jo posaria Pau. I quan juguessin un partit internacional, posaria PIS. I quan juguessin contra el Sevilla, al camp de Sevilla, posaria Paz. I per tant, aquesta seria la samarreta del Barça. Després van agafar UNICEF, que em va semblar una cosa molt, molt adequada, molt similar al que jo havia, dit, i jo he estat molt feliç veient el Barça jugant amb la samarreta d'UNICEF. Clar, quan posen Qatar, la Fundació Qatar, dius, però què fa aquesta fundació? Però què ens aporta a la nostra cultura? Què ens aporta al nostre club? Té que veure amb el nostre ADN, amb la nostra manera de ser. I quan, a més, ara ja no és només una fundació, sinó ja ara és una companyia aèria estatal que potser té avions magnífics, però això m'és igual. Dona exemple d'alguna cosa, Qatar? El Barça hauria de portar a la samarreta un nom que fos exemple d'alguna cosa molt ben feta, que fos bon exemple pels nens, bon exemple pels adults, que tothom al món es sentís orgullós de portar aquella samarreta a sobre. I el nom UNICEF era perfecte, i el nom Pau no diguem. Per tant, jo crec que és un greu error. Greu,
li faig d'advocat del diable.
Sí. 30 milions.
No, més que 30 milions, clar, és que si comparem el Barça, és un club de futbol que ingressa 500 milions sí. d'euros l'any. Sí. Això és una multinacional.
Sí.
Fem una multinacional al món i una d'elles podria ser el Barça, perfectament, pels números. Ha de competir amb altres clubs arreu del món. S'agafa doncs, a Qatar o el que sigui, que li dona una sèrie de diners per poder competir, fitxar i competir en aquest mercat que t'estan veient els xinesos i que vols canviar l'horari sí, sí. dels partits per atreure aquest mercat asiàtic. Bé, hem de tenir en compte també, jo sent favorable al que acaba de dir, però li dic des de l'altre vessant, com poden competir aquestes grans empreses que
pues mira,
sent el Barça un club de futbol
un club?
Arrelat, tot el que vulguem, però no deixa de ser una gran empresa, una multinacional.
Pues mira, sent més eficient i viure amb 470 milions. Si dius que 500 són el pressupost i 30 venen de Qatar, jo, com a mínim, em plantejaria hem de viure amb 470. I si trobem un altre patrocinador que es doni 10 o 15 o 20, fantàstic, i que sigui adequat. Fantàstic. Escolta, ja estalviarem. Vols dir que tot el que hem gastat darrerament és rendible? Vols dir que tots els fitxatges que hem fet són adequats? Vols dir que no ens haguéssim pogut estalviar 30 milions amb algunes altres coses? Bueno, doncs escolta, aquests 30 milions no són tan imprescindibles de Qatar. Per tant, si no trobem un altre patrocinador, escolta, tornem a sortir amb la samarreta de la UNICEF o simplement la samarreta del Barça.
Ara, en aquest sentit, jo que no sóc gaire futbolero, però li pregunto al Barça, totes aquestes tensions entre l'anterior junta, el problema actual de si, en fi, les sentències recents, etc.
La Porta, com, Neymar.
La Porta, exacte, Neymar. Bartomeu. Què pensa vostè de tot això que està passant? O és que el Barça ja, diem, hi ha cucs per dintre que l'estan, diem, una mica erosionant per
Mira, baix. Daniel, ara no saps quanta gent m'atura pel carrer per dir-me, senyor Basat, ara és l'hora, tornis a presentar. Necessitem una persona com vostè, seriosa. No, els hi agraeixo molt, molt, molt amable, molt... però no, ja m'ha passat l'època, jo...
Segur?
Seguríssim. No, de cap de les maneres. Jo vaig tenir una il·lusió brutal per ser president del Barça, però quan vaig perdre, la segona vegada, contra la Porta, li vaig dir a la meva dona, em sento alliberat. Mira, no tindré que discutir amb segons quines persones, no tindré que fer segons quines coses. Estic alliberat i continuo anant al club, al meu seient, feliç de veure que el Barça va bé i amb ganes de col·laborar perquè vagi encara millor. Però d'això, a ficar-me dins d'un món a on els diners corren per sota de la taula, no dic al Barça, a tot arreu, corren per sota de la taula, els contractes es fan i són absolutament foscos. Jo no sóc així, jo no, amb això perdo segur. O sigui, segur que hi ha gent que ho fa millor que jo. Aquestes trampes jo no les sé fer i, per tant, m'estimo més no tenir-les que fer. No?
Hi ha una altra vessant del senyor Lluís Bassat que jo no sé si la coneix molta o poca gent, però és una... Vostè té una col·lecció d'art contemporani molt important.
Bueno,
veritat? Que es pot veure sí, a Mataró, a la nau Gaudí, veritat?
És veritat, sí.
És una xifra d'obres molt destacable.
Vaig tenir la sort d'enamorar-me de l'art contemporani, de conèixer molts artistes contemporanis, i he tingut la sort de conèixer el Miró, el Tàpies, no vaig poder conèixer el Picasso i m'hagués encantat, tants i tants altres, el Clavé, el Guinovart molt, el Ràfols Casamada, l'Hernández Pijoan, i mica en mica he anat comprant, o sigui, a mesura que anava guanyant una mica diners, pum, compràvem un quadro. La meva dona ens agrada el mateix, i tenim la sort que a tots dos ens agrada l'art contemporani, i com que no tenim altres aficions cares, diguem, no ens agraden ni els iots, ni els barcos, ni els no sé què, ni els cotxes esportius, pues quan guanyàvem una mica diners, els destinàvem a comprar un quadre, una escultura, el que fos, no? I és cert, pues avui tenim una col·lecció que crec que està força bé, i hem volgut que la gent la pugui veure. I com que no hi ha cap museu d'art contemporani de Catalunya, sembla mentida, però el MNAC s'acaba abans de la guerra. El MACBA, que havia de ser el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, doncs bàsicament fa exposicions d'artistes estrangers. Aquesta nit inaugura una exposició un artista israelí que m'ha dit que és molt bona i que intentaré anar-la a veure. Però pocs artistes catalans contemporanis es poden veure a les parets del MACBA. Què més? El Picasso, perquè té el seu museu, el Miró també, el Dalí també i el Tàpies també, però fora d'aquests quatre, què passa amb la resta? O sigui, si alguna persona vol fer un estudi sobre la pintura del Ràfols Casamada, que per mi és un dels grans artistes del segle XX, però dels grans, grans del món, no estàs posat enlloc. Llavors, modestament, pues, hem fet un museu a Mataró, amb una nau que va fer el Gaudí, la primera feina que va fer el Gaudí en la seva vida, que és una delícia de lloc, és preciós, molt modest, però preciós, preciós. I doncs jo he cedit la meva col·lecció sencera a aquest consorci que hem format amb l'Ajuntament de Mataró, i es va exposant per trossos, i ara doncs, hi ha obres exposades dels anys 40 i pico al 79.
I és una col·lecció itinerant també, no? Perquè va per
sí, ara llocs, no? Anirà a Madrid, anirà després a diversos llocs, o sigui, la veritat és que té èxit. Ara, concretament, la que hi ha ara, ens diuen que és la més maca que hem fet i la més bona, no ho sé. No la faig jo, per tant, m'ho puc dir, eh? El mèrit és de la directora del museu. Per tant, però sí, la gent surt molt contenta quan va a Mataró i m'atreveixo a dir que el contingut, és a dir, l'espai de Gaudí, ajuda moltíssim, no? Moltíssim a que la gent surti encantada.
Doncs
l'obra m'agrada. Als que els agrada l'art contemporani, que per cert no cal entendre'l, eh? Quan la gent em pregunta, però escolta, tu entens aquest quadre? Dic, si no l'has d'entendre, t'ha d'agradar o no? I com que de vegades no els convenço, els dic, escolta, quan tu et poses un perfum, l'entens? Oi que no l'entens, el perfum? Doncs és igual, és com un perfum
doncs,
pels ulls.
Sí. Queda convidada la gent a la nau Gaudí de Mataró a veure
estarem
aquesta
encantat,
connexió.
A més, és gratis l'entrada. O sigui que
això és un luxe, doncs, gratis avui en dia.
Cada dia, de 5 a 8 de la tarda i els diumenges de 11 a 2 de matí. I doncs, el dilluns és l'únic dia que descansem.
Bueno, algun dia s'ha de descansar, eh? Sí. Lluís Bassat, ha estat un plaer tenir-lo avui amb nosaltres aquí.
Igualment.
Fins a una altra ocasió, moltíssima sort amb tot el que posi endavant, que veig que és una persona que no para, és una
hiperactivitat. Puc dir que m'ha encantat aquesta xerrada que hem tingut.
I que hem dinat, convidarem a repetir,
i que hem dinat de forma extraordinària.
Això el senyor Mancio López, que és l'anfitrió del programa. Senyor Bassat, moltíssimes gràcies, molt bona tarda. Gràcies també al Salvador Guillermo, Daniel Arasa, Maria Manchón, Torrent, i que ve, com sempre, des de l'hotel Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.